Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui el dia comença, com els anteriors, amb fred i glaçades a partir del migdia. A més, podem tenir pluja sobretot a les comarques de Girona i també pot nevar al Pirineu Oriental, a les Guilleries i al Montseny, per sobre dels 700 metres. Això mentre el so de les últimes hores és el de crits de celebració. Uns crits prudents i alhora esperançats. Així cridaven i cantaven palestins que viuen a la ciutat de Gaza després de saber l'acord entre Israel i Hamas per un alto al foc que les dues bandes han estat mesos negociant. I aquest era el so d'una manifestació aquesta mateixa nit a Israel de familiars dels hostatges hebreus que encara estan retinguts per Hamas. Asseguraven estar contents, però reclamaven que el retorn d'aquests hostatges es materialitzi aviat. L'acord entre Israel i Hamas, que s'ha negociat a Qatar amb la mediació dels Estats Units, preveu aquest retorn dels hostatges, però també l'alliberament de presoners palestins i la retirada parcial de l'exèrcit israelià a la franja. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
Què tal, bon dia.
El primer de tot, tot i l'acord, aquesta nit han sigut bombardejant a Gaza.
Sí, provocant la mort d'almenys 40 gazians, segons fonts palestines. De fet, a Gaza estem per com poden ser aquestes properes 72 hores fins a l'inici de la treva aquest diumenge. De fet, en l'últim alto al foc que va firmar amb el Líban, Israel ja va estar bombardejant amb intensitat fins a última hora per fer una darrera demostració de força.
Clar, en tot cas, aquest acord contempla una aplicació en tres etapes. No sé com anirà això exactament, si ens ho pots explicar.
Sí, tres etapes de 6 setmanes de durada cada una i de la qual ara mateix només hi ha del tot pactada aquesta primera etapa. Diumenge, a les 11:15 del matí hora catalana, s'aturaran els atacs i ja podran entrar els camions d'ajuda humanitària. En aquesta fase, Israel retirarà les seves tropes gradualment i començarà l'intercanvi d'hostatges per presoners en una ràtio d'entre 30 i 50 presoners palestins per cada hostatge israelià, depenent, entre d'altres, de la categoria i de si s'entreguen en vida o no. Els tres primers hostatges ja s'alliberaran el mateix diumenge i durant les primeres 6 setmanes s'entregaran 33 hostatges. La resta a la segona fase. La tercera, d'aquí a un mes i mig, serà ja la de la reconstrucció de Gaza.
I aquest pacte ara s'ha de ratificar. Per exemple, avui ja ho podria fer el govern israelià. Els membres d'extrema dreta de l'executiu de Netanyahu han criticat, de fet, l'acord públicament. No sé si això pot tenir algun tipus d'influència.
Sí, la pot tenir a nivell simbòlic, però en tot cas no pràctic. Aquest matí hi haurà dos tràmits administratius, dues reunions, la del Gabinet de Seguretat Nacional i la del govern israelià, i Netanyahu té majoria en les dues reunions, per tant, el que ell decideixi tirarà endavant. Això sí, un dels seus ministres, un dels més polèmics, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir, ja va avisar que si es firmava l'acord, ell plegaria.
Doncs gràcies, Jordi Brascó, des de Jerusalem. Una abraçada i bona feina.
Que vagi bé.
I el diari israelià Jerusalem Post titula avui, per cert, que en el seu editorial, que estem davant d'un pacte per persones, no per la política. I el Haaretz, que és crític amb Netanyahu, avisa que el país no podrà descansar fins que tots els hostatges siguin a casa. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
I aquesta barreja entre esperança, que dèiem, i també escepticisme, també es veu amb les fonts de la Franja de Gaza amb qui ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Com l'alcalde de Rafah, que és la principal ciutat del sud de la Franja de Gaza. Es diu Ahmed al-Sufi i valorava així l'anunci.
És una bona notícia per a la nostra gent. Que s'aturi l'assassinat de gent innocent i que s'aturin també el genocidi i els crims contra la humanitat. És el primer pas per a l'estabilització a la regió. En realitat, l'alto el foc serà una bona notícia per a la gent de tot el món.
Eren declaracions de l'alcalde de Rafah al matí de Catalunya Ràdio. Un altre cas, també des de la Franja de Gaza, Mohamed Salha, ell dirigeix l'hospital Al-Auda, que és l'últim que queda en funcionament, en aquest cas, al nord de la Franja de Gaza. Els responsables del centre havien denunciat ahir mateix un increment del setge sobre l'hospital i hores després de l'acord ens deien que la situació, a la pràctica, no havia canviat.
Hem llegit les notícies sobre l'alto el foc, però la realitat sobre el terreny és que les forces d'ocupació continuen bombardejant i disparant. L'exèrcit continua envoltant l'hospital i no sabem quan l'alto el foc serà una realitat. Serien bones notícies perquè hi ha molta gent que necessita ajuda mèdica i que ara estan als carrers o a casa seva sense poder arribar fins a l'hospital perquè ens hem quedat sense ambulàncies.
El director de l'hospital també destaca la necessitat de fer complir l'alto el foc de debò per atendre ferits i també atendre totes aquelles persones, que són moltes, que pateixen problemes de desnutrició des de fa mesos a causa del setge israelià.
I com dèiem, l'acord s'ha aconseguit amb la mediació de Qatar i sobretot dels Estats Units. Joe Biden és qui ha anunciat públicament el pacte i ha destacat que en aquest tema el seu equip i el de Donald Trump han estat coordinats. Trump, però, s'ha afanyat a apuntar-se tot el mèrit del món. Washington, Francesc Garriga.
El president Joe Biden ha volgut remarcar que aquest acord que s'ha assolit ara és el mateix que ell va presentar el mes de maig passat i que ja llavors el Consell de Seguretat de les Nacions Unides el va avalar.
Aquest és l'acord d'alto el foc que vaig presentar la primavera passada. El camí per arribar a aquest acord no ha estat senzill. He treballat en política exterior moltes dècades i és un dels acords més complicats que he vist mai.
Mentrestant, Trump, abans fins i tot que la Casa Blanca fes cap comunicat, en la piulada de la seva xarxa social, ha assegurat que l'acord ha arribat només perquè ell va guanyar el novembre i que la seva aposta de pau a través de la fortalesa és el camí a seguir. L'acord entrarà en vigor just un dia abans que Trump prengui possessió del seu càrrec de nou.
I la Unió Europea, que també sovint ha estat crítica amb Israel, confia que l'alto el foc realment s'apliqui. Brussel·les, Jordi Baró.
Missatges de confiança des de Brussel·les en l'acord i esperança perquè serveixi com un pas cap a la resolució del conflicte. Per la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, és un avenç gran cap a la fi de la violència i demana que de moment es compleixi l'acord. El mateix reclama la presidenta de la Comissió Europea, que vol una implementació plena per part de les dues parts. Ursula von der Leyen celebra que els hostatges es puguin reunir amb les seves famílies i que l'ajuda humanitària pugui arribar als civils a Gaza, i creu que la treva porta esperança a tota la regió i que ha de conduir cap a les estabilitat a la zona i cap a una solució diplomàtica per un conflicte, en paraules de la Comissió Europea, devastador. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui parlarem a partir de les 9 d'aquest acord amb l'analista de conflictes Vicent Fisas i també serà durant la tertúlia amb Sílvia Coppolo, Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente. I de moment, hi afegim el comentari de la investigadora de l'Escola de Cultura de Pau, Pamela Urrutia.
El pacte sembla molt a la proposta que es discuteix des de fa mesos amb els mediadors i que havia estat rebutjada pel govern de Netanyahu. Obre expectatives d'una reducció de la violència i per un accés imprescindible d'ajuda humanitària a Gaza. Però hi ha també moltes incerteses. Com es resoldran els detalls de les tres fases i també els punts que fins ara havien estat de major controvèrsia, com la duració de l'alto el foc, l'abast del replegament de les forces israelianes, com evolucionarà l'intercanvi de presoners i persones retingudes, què esperen a Netanyahu de Trump un cop arribi a la Casa Blanca i què passarà a Cisjordània. L'acord d'alto el foc, recordem, és només un primer pas, però cal molt més per avançar cap a una pau justa.
És la investigadora Pamela Urrutia pel Matí de Catalunya Ràdio. I amb aquest acord per la guerra de Gaza, ara tota l'atenció es posa també en Ucraïna, perquè la Fiscalia del País acaba de calcular que la invasió russa ha causat la mort de 600 nens.
Sí, 600 nens. Segons la Fiscalia ucraïnesa, més de 13.800 civils, per tant, persones que no eren militars. Pràcticament 14.000 persones han mort a Ucraïna com a conseqüència de la guerra. I d'aquestes, pràcticament 600, de fet, 596, per ser exactes, eren nens i nenes. La Fiscalia General d'Ucraïna comptabilitza, a més, 170.000 delictes derivats de la invasió, dels quals, segons diu, 150.000 són crims de guerra. En aquestes últimes hores, Rússia ha respost a un atac ucraïnès llançant més de 120 míssils i drons contra infraestructures energètiques, i això en plena onada de fred en aquell país.
Doncs avui també parlarem d'Ucraïna al Matí de Catalunya Ràdio. De fet, serà amb el corresponsal del país, Cristian Segura, que porta durant tots aquests anys de la guerra vivint allà, i també amb Rafael Vilasan Juan, que ens acompanyarà, i ens preguntarem si Donald Trump té raó quan diu que s'acabarà aquesta guerra.
If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours.
Va ser en campanya que Trump va prometre parlar amb Putin i Zelensky i acabar amb la guerra en 24 hores. Recordem que dilluns és la seva presa de possessió i que hi serem també en directe aquí al Matí de Catalunya Ràdio en un programa especial des de Washington per explicar el que hi passi. De moment, aquesta matinada, Joe Biden ha continuat acomiadant-se de la presidència i ho ha fet en un discurs on ha alertat que el sistema del govern dels Estats Units es pot acabar convertint en una oligarquia de milionaris. Tornem cap a Washington, Francesc Garriga.
Discurs de comiat solemne i contundent, amb to seriós i fent una advertència clara pel que Biden diu, els arriba.
En el meu discurs de comiat vull advertir el país d'algunes coses que em preocupen molt. Una, la perillosa concentració de poder a mans d'uns pocs bilionaris i les perilloses conseqüències si els seus abusos de poder no es contrarresten. Avui s'està conformant una oligarquia als Estats Units amb molt de poder, diners i influència que amenaça tota la nostra democràcia.
Biden creu que la veritat està sepultada per mentides i que això facilita l'oligarquia d'uns pocs milionaris. El president sortint ha remarcat que els efectes efectes positius de les seves polítiques es notaran amb el pas del temps i ha tret pit per alguns dels èxits assolits els últims 4 anys, com la recuperació de milions de llocs de treball, l'abaratiment d'alguns medicaments o assolir la primera llei que regula armes en 20 anys. 15 minuts de discurs per tancar 52 anys en política. Des de Washington, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
Doncs sobre aquest comiat de Biden, afegim-hi el comentari pel matí de Catalunya Ràdio d'Antoni Bassas.
Els discursos de comiat dels presidents americans no són gaire recordats, excepte un, el del general Eisenhower, que va donar pas a Kennedy el 1960, advertint de la creixent influència del que va anomenar complex industrial militar. Doncs bé, aquesta nit Biden ha repetit l'expressió, però en lloc de militar ha parlat del complex industrial tecnològic, és a dir, dels ultra-rics de Silicon Valley, d'Elon Musk, de Mark Zuckerberg, del CEO de TikTok, que dilluns estarà convidat a la presa de possessió de Trump, i de tots aquells que han contribuït a enterrar Amèrica sota tones de mentides i desigualtats. Una manera d'explicar-se per què Biden, l'home que havia de deixar la presidència de Trump com una anècdota de 4 anys, passarà la història, precisament, situat entre dos mandats de Trump.
Benvinguts al dijous 16 de gener del 2025. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Dijous 16 de gener, ambient fred i canvi de situació. Els núvols van arribant al nord-est i a mig matí, migdia, podran deixar ruixats. Febles, algun de moderat. Cota de neu, atenció, pot arribar als 600 metres, esporàdicament una mica per sota. De moment sol a la resta, però a la tarda també els ruixats poden visitar el litoral i prelitoral central o sud. Cota de neu 700-800 metres. El temps més assolellat a Ponent.
Estalvia tot arreu a bonpreuesclat.com. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 350 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. Estalvia també amb el cost del servei. El de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com.
Catalunya Ràdio.
Són les 8 i 12. Novetat d'ara mateix. Un estudi planteja tallar arbres a l'àrea de Barcelona per recuperar cultius i d'aquesta manera prevenir incendis. És l'estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i proposa recuperar els conreus i també les pastures que hi havia als anys 50. Sèrie Forment.
El segle passat, el mosaic de conreus, pastures i boscos era el paisatge predominant a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest equilibri s'ha perdut i, segons Josep Maria Espelta, amb aquesta mesura tan senzilla, la reducció del risc per als ciutadans seria significativa.
La recuperació d'aquestes 17.000 hectàrees significarien doncs, reduir la superfície forestal un 10% i augmentar la superfície de conreus actual en un 20%. Finalment, el que farien és afavorir aquesta protecció de les persones que habiten aquestes àrees.
La ubicació òptima per a aquests conreus són els boscos que han patit una greu sequera o la patiran fins al 2050. Ja els han posat sobre mapa al Maresme, a Collserola i a l'Alt Penedès. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
I tot això davant dels experts que diuen que no és impensable que d'aquí, que aquí, a casa nostra, tinguem un incendi semblant al de Los Angeles. Allà l'esperança és que el vent ara mateix continuï a afluixar. Sílvia Solanes.
Sí, el vent ha estat un element fonamental per escampar les flames i dificultar-ne l'extinció. La bona notícia és que els bombers avancen confiant precisament que el vent comenci a afluixar en els propers dies. Aquest matí fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio n'hem parlat amb el portaveu dels serveis d'emergències de Califòrnia, Gustavo Ortiz.
El Servicio Nacional de Meteorología sigue lanzando esta alerta de posibles fuertes vientos durante las próximas horas. No obstante, las buenas noticias han llegado porque el fin de semana esto va a cambiar y va a permitir que se avance en esa lucha.
I avui també tenim l'agenda política molt carregada a casa nostra, perquè d'entrada es reuneixen a Waterloo Puigdemont i Junqueras. La idea és intentar refer relacions després de moltes tensions, molts retrets i de fer-se fins i tot la vida impossible. Martí Ferrero.
La cita arriba quan tots dos han recuperat el poder orgànic als seus partits i en un context de màxim distanciament estratègic entre Junts i Esquerra, que va tenir el seu pic l'agost passat amb l'acord dels republicans amb el PSC per investir president el socialista Salvador Illa. Amb l'independentisme en minoria, la reunió es planteja com un repte per intentar tancar ferides i recuperar les complicitats que s'han anat perdent des del referèndum de l'1 d'octubre a causa, precisament, de la divisió estratègica protagonitzada pels dos líders que avui s'asseuran al voltant de la mateixa taula. Presó i exili a banda, serà només la quarta trobada que tinguin en els últims 7 anys. Des de Barcelona, Martí Ferreró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I sobre aquesta reunió, el comentari de Miquel Àngel Escobar.
La cúpula de Junts i Esquerra es troben avui a Waterloo. Podria ser una reunió de cortesia després dels respectius congressos. No obstant, els últims moviments que refreden les relacions entre Esquerra i els socialistes obren la porta a que els de Puigdemont i els de Junqueras identifiquin coincidències estratègiques de cara al futur. Abans, però, caldrà reconstruir un mínim de clima de confiança. De fet, no tenen cap altre remei si l'independentisme vol mantenir vives les seves opcions de recuperar la majoria. És només una reunió, però farien bé en convertir-la en la primera de moltes altres que permetin recuperar i reconstruir complicitats.
És el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de Miquel Àngel Escobar, consultor en comunicació. I avui al Matí de Catalunya Ràdio parlem també amb el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres. Serà poc abans que el Congrés dels Diputats debati la qüestió de confiança que Junts li reclama a Pedro Sánchez per seguir donant-li suport. Madrid, Paula Brujats.
Màxima tensió entre Junts i el PSOE, que negociaran fins a l'últim moment per evitar la ruptura. La mesa reuneix al migdia i Fonts Properes plantegen fins i tot que s'ajorni la decisió o que es demani Junts reformular la seva proposta per evitar vetar-la i dinamitar les relacions. La Moncloa diu que hi ha temps.
Cuando estamos negociando hay que apurar hasta el último momento. Todavía quedan horas por delante.
Però sumar que té previst fer costat al PSOE en la decisió d'avui pressiona Sánchez perquè s'espavili.
Li exigim al Partit Socialista que negociï tot el que hagi de negociar.
Junts està decidit a trencar del tot amb el PSOE si rebutja la qüestió de confiança i no es desencalla el traspàs d'immigració. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
És, com dèiem ahir, un dels punts claus d'aquesta legislatura. Sense Junts, Pedro Sánchez no tindria prou suports per governar. Tornem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia.
I quines opcions reals hi ha avui? És a dir, què pot fer la mesa?
Doncs mira, es reuneix d'aquí poc més de 3 hores, dos quarts de 12, i poden passar diverses coses. L'anunciada per les dues bandes, que es compleixi l'amenaça, PSOE i Sumar tombin la proposta i hi hagi conseqüències que anunciaria demà Puigdemont a Brussel·les. Una altra, que Junts retiri la iniciativa, la reformuli, com li demana el PSOE, perquè sigui més ambigua i menys exigent, o fins i tot que no s'acabi votant, que es donin més temps per negociar i s'abordi el tema en una nova reunió de la mesa. De fet, això ja va passar al desembre. Sigui com sigui, la relació entre Junts i PSOE es torna tan i totes les portes d'una negociació que encara està per fer, la dels pressupostos, i com deia la Paula, una altra gran negociació en marxa, la de les competències en immigració.
Doncs aquest debat clau arriba després que el govern català i l'espanyol hagin acordat reactivar les comissions bilaterals per abordar els traspassos de competències pendents. Sílvia.
El 24 de febrer es reunirà la comissió que abordarà l'anomenat finançament singular per Catalunya. La data l'han fixada el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
L'objectiu és arribar a bons acords pels ciutadans de Catalunya en matèria de com es millora el finançament dels seus serveis públics. I, per tant, honorant els acords que tenim també d'investidura, aquest serà un dels elements que també estarà present en aquestes reunions durant els propers dies.
La voluntat del govern d'Espanya és poder llevar el major número de traspassos possibles. El trabajo del Ministerio de Política Territorial es la coordinación con el resto de los ministerios. Estamos teniendo reuniones con todos ellos para poder llevar el máximo de los traspasos posibles con la Generalitat.
Tots dos també han acordat reactivar les comissions d'infraestructures, la de transferències i la d'afers econòmics i fiscals.
D'aquí a mitja hora parlarem en directe al Matí de Catalunya Ràdio amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I a Barcelona, l'Ajuntament donarà llum verda avui a la proposta de pressupostos per l'any que ve.
Ho farà sense tenir garantit el suport dels comuns i Esquerra per aprovar-los. L'alcalde Collboni va tancar l'any allargant la mà a tots dos per pactar els comptes, com va fer amb les ordenances fiscals, però ara per ara no se n'ha sortit.
Pressupostos que serien per aquest any, disculpeu. I el govern català tampoc no té suport per aprovar els pressupostos de la Generalitat per aquest any, i en aquest cas ja ho té coll avall. La Vall d'Aran insisteix que aquest és un escenari nefast. Francesc Soler.
Sí, la síndica Maria Vergés xifra per primera vegada la quantitat de diners que perdrien si no s'aproven els comptes. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio calcula que la Vall d'Aran perdria 7 milions d'euros si no hi ha acord sobre els pressupostos. La síndica insisteix que no disposar de comptes compromet les inversions que pugui fer el Consell General i el funcionament de serveis bàsics, com ara l'atenció sanitària.
Per l'Aran, no tenir pressupostos suposaria perdre vora 7 milions d'euros, si parlem en qüestions de números, però també doncs, seguir coartant una mica la capacitat d'autogovern i d'autonomia política que tenim per poder decidir des del propi territori.
I al mateix dia que sabíem que el preu dels aliments pujava gairebé un 2% i les despeses de la vivenda més d'un 7%, el Ministeri de Treball afirma estar obert a modificar la proposta que ha fet els agents socials de pujar el salari mínim. La idea és intentar tancar un acord la setmana que ve. Carme Montero.
Es tradueix en un increment d'uns 50 euros al mes i va en la línia de l'informe presentat pels experts. El secretari d'Estat, Joaquim Pérez Rey, però, s'ha mostrat disposat a modificar-la.
Vamos a explorar con todas nuestras fuerzas la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el que también esté la patronal y desde luego estamos dispuestos a modular nuestra propia posición, nuestra propia propuesta en aras a que el diálogo social respalde esta nueva subida al salario mínimo interprofesional.
La patronal estudiarà la proposta i els sindicats han dit que la troben insuficient, demanen un increment d'entre el 5 i el 6% al voltant de 1.200 euros. Carme Montero, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentre es negocia el salari mínim, el que sí que sabem és que el sou dels funcionaris pujarà un 0,5% adicional.
És un augment vinculat a la inflació que s'afegeix al que ja s'havia aprovat per als treballadors públics. Amb aquest increment, la pujada salarial total del 2024 serà del 2,5%, 3 dècimes per sota de l'IPC anual, per la qual cosa els empleats públics hauran perdut poder adquisitiu.
I això mentre els sous de la resta de treballadors pugen a un ritme més lent.
Segons un estudi d'EADA i la consultora de recursos humans ICSA, els salaris dels comandaments intermedis fins i tot baixen un 1,2% en relació amb l'any anterior. El sou dels empleats sense càrrec va pujar un 1,7% i el dels directius no arriba a l'1%.
I encara parlant de sous, els treballadors del Parlament recuperen el complement de productivitat que havia quedat congelat el 2013 per la crisi. Ara el tornaran a cobrar a canvi de posar fi als permisos de jubilació.
És un dels acords a què va arribar a la mesa amb els treballadors al novembre per aturar el conflicte laboral que va suposar la fi dels polèmics premis de jubilació. El complement de productivitat se situa al voltant del 66% de la nòmina i es cobra si es compleixen determinats objectius. Segons va aprovar la mesa, tindrà un cost global de 900.000 euros anuals i se'n podran beneficiar 250 treballadors de la cambra. La partida se n'inclourà en els propers pressupostos que el Parlament espera aprovar a finals de gener. Mentrestant, els premis de jubilació es continuen cobrant, encara que les quantitats van minvant de forma progressiva. No s'extingiran per complet fins al 2050. Des de Barcelona, Aida Clemente, pel matí de Catalunya Ràdio.
8:21, més coses. El Tribunal Constitucional ja pot abordar el debat de fons sobre la llei d'amnistia. Ha resolt l'últim tema pendent, que és, per tant, en aquest cas, un dels seus magistrats, que és José María Macías. Era el més crític, com a mínim, de manera pública amb la llei. Madrid, David Malgarejo.
El debat, del qual no s'espera una resolució abans de l'estiu, s'afronta, per tant, amb 6 magistrats progressistes i 4 de conservadors. Són els mateixos 4 que han emès un vot particular contra la recusació de Macías. El magistrat català queda fora per haver participat en la redacció i aprovació de l'informe del Consell General del Poder Judicial contra l'amnistia del març del 2024. Entén la majoria que això el contamina i, per tant, fan seva la tesi de la Fiscalia. La petició de recusar-lo l'havia signat directament el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Macías s'havia significat també públicament en contra de la norma en declaracions com aquesta.
Aquí hay alguien que no sepa que, en definitiva, son los mismos señores que van a salir beneficiados de la amnistía los que con sus votos la están sacando adelante.
Tot i els seus posicionaments, el magistrat insistia que no s'apartaria voluntàriament. Macías és l'últim magistrat que ha arribat al TC al setembre a proposta del PP i que ha acabat de tancar el bloc conservador. Des de Madrid, David Melgarejo, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui compareixen davant del jutge del Suprem dos fiscals que van jugar un paper clau en la causa contra el fiscal general de l'Estat, pel Foradada.
Declaren com a testimoni la fiscal superior de Madrid i el fiscal que porta el cas de la filtració de la documentació sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Per cert, que la Fiscalia ha demanat ampliar la investigació contra Alberto González Amador, hauria detectat un possible delicte de suborn en un pagament de 500.000 euros que va fer Amador al grup Quirón Salut. Per la presidenta madrilenya, tot plegat continua sent persecució judicial i política.
Debe ser la única inspección que hay en España, la única inspección fiscal, porque veo que todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que solo se está defendiendo de todo ello.
I un dels noms del dia serà, atenció, Íñigo Errejón.
3 mesos després de dimitir, declara avui davant del jutjat per una agressió sexual, en aquest cas contra l'actriu Elisa Moulià, qui també, de fet, està citada avui als jutjats.
I el Parlament no investigarà el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, per assetjament sexual?
Ho va acordar ahir la mesa de la Cambra Catalana en una reunió en què es va considerar que no hi ha prou marge per activar el protocol contra l'assetjament. Això després de la nova acusació que va fer a través de les xarxes la periodista Marta Roqueta contra aquest diputat de Junts.
I el Tribunal Europeu de Comptes critica les superilles de Barcelona. Judit Perpinyà.
En concret, critica que creïn un efecte d'acumulació de contaminació atmosfèrica i acústica als carrers del voltant. També denuncien deficiències en el transport públic de l'àrea metropolitana. És el resultat d'un estudi que també remarca el bon funcionament de la zona de baixes emissions.
I baixa lleugerament el nombre de trasplantaments d'òrgans a Catalunya, tot i que es manté el lideratge del rànquing mundial.
L'any passat es van fer 1.344 trasplantaments, un 3,5% menys que l'any anterior. Els experts no descarten que la xifra hagi tocat sostre. Jaume Tort és el director de l'Organització Catalana de Transplantaments.
Potser sí que estem al nostre sostre, però també és veritat que estan arribant noves tecnologies que estan ajudant a que la donació d'òrgans que abans no traiem, ara els traiem, que donants de més edat, doncs la tecnologia, la nova medicació, doncs permet trasplantar els que abans no.
Una de cada quatre famílies es nega a la donació, una xifra rècord.
I als Estats Units, continua el compte enrere per TikTok, Marc Jurado.
L'administració de Biden, segons la cadena de televisió NBC, està explorant maneres de mantenir TikTok accessible als Estats Units. Recordem que aquest diumenge entrarà en vigor la prohibició de l'aplicació en aquest país si l'empresa propietària, TikTok, no es ven a una companyia nord-americana.
I en crònica cultural, hem de parlar dels premis BAFTA, que són els més importants del cinema britànic. Marta Viana.
Sí, perquè Conclave, el thriller sobre la successió del papa, és la gran favorita amb 12 nominacions. Està Freca Freca amb Emilia Pérez, la comèdia musical sobre el narcotràfic a Mèxic, en té 11. Totes dues competeixen en la categoria de millor pel·lícula al costat de The Brutalist, Anora i A Complete Unknown. L'actriu madrilenya Carla Sofia Gascón, per cert, protagonista d'Emilia Pérez, opta millor actriu i competeix al costat amb Demi Moore per La substància. La cerimònia d'entrega dels premis serà el 7 de febrer al Royal Festival Hall de Londres.
I de seguida ampliarem també els esports, Robert Prat.
Gran victòria del Barça, 5-1 davant el Betis, classificació pels quarts de la Copa, lideratge de Lamine Yamal, Araujo, que comunica al club que vol renovar, i victòria de prestigi del Barça davant l'actual campió de l'Eurolliga, el Panathinaikos.
I ara cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. Es mantenen els problemes a Rodalies de les línies R2 Nord i R11, circulació per via única per una incidència entre la Llagosta i Montcada i Reixac. A l'alta velocitat, l'AVLO de Madrid, que hauria d'arribar a Barcelona a 3:45, farà almenys 20 minuts tard, i el metro de Barcelona, freqüència de pas alterada a la línia 5 per una assistència sanitària ja resolta a l'estació de Verdaguer.
I pel que fa a les carreteres, Cere Quintana, punts vermells, bon dia.
Bon dia. Autopista del Maresme, de Montgat a Sant Adrià, sentit Barcelona per accident, i del Masnou a Premià de Dalt, sentit Girona, per vehicle cremat al Boral, i C-17 de la Garriga a l'Ametlla del Vallès, sentit Barcelona, per un altre accident.
I algun punt taronja?
Doncs la C-58 i C-33 des de Montcada i Pota Nord des de Santa Coloma fins al Nus de la Trinitat, i els trams que hi ha a les rondes de Barcelona que es mantenen.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimecres, l'Enigmàrius era a Barcelona i feia «Dominem la fam nocturna com a bons barcelonins». I la resposta era «Superem». El truc és que en català central, el present de la primera persona del plural del verb superar sona com el futur del verb sopar. Superem. Dijous. Dijous és el dia dels enigmàrius difícils, i el d'avui és nàutic. Vaixells de guerra que trauen els que odien. De 7 lletres. Vaixells de guerra que trauen els que odien. 7 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'11 del matí. Si la teva revolució ja no és a fora, potser és a dins. Nou Citroën C3 amb seient Citroën Advance Comfort. Maleter de 310 litres i tota la tecnologia que necessites. Des de 15.240 euros. Tria benzina, híbrid o elèctric. I descobreix-ho ja al teu concessionari. Citroën. Consulta citroen.es.
Benvolguda energia. Recordes els estius en els quals dèiem «Mare meva, que algú obri una finestra?» Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Quan un col·lega et desafia saltant paracaigudes, l'adrenalina et diu...
Sí!
I quan ets a l'avió, l'instint et diu...
No, 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 no.
Quan penses en un Volkswagen T-Roc, l'adrenalina et diu...
Sí!
I quan el tens davant, l'instint et diu...
Sí!
L'instint no demana opinió. T-Roc des de 24.200 euros subjecte a finançament. Més informació a Volkswagen.es.
Volkswagen.
Per fi! És Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia'm el pit de pollastre, pack familiar.
A només 4,99 al quilo, un 13% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
012, la millor resposta.
Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
Tens raó.
Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
Passa un minut i mig de 8:45 del matí. I obrim per a l'aparador les recomanacions del matí de Catalunya Ràdio. Comencem amb una estrena que ja podeu trobar a Netflix.
Ja, Ben. Aixequíssims.
Nasso.
Això és Enamorats Anònims, i qui ens ho recomana és la Paula Ergar.
Una nova sèrie turca on un home que va deixar de creure en l'amor per un trauma de petit ara és l'heroi invisible de l'Hospital de l'Amor, un lloc que va crear ell pels que volen oblidar la seva parella. Però allà coneixerà a una noia que li demostrarà que l'amor pot canviar el món. Com totes les sèries turques, tindrà infinits capítols que aquesta setmana ja podreu veure a Netflix.
I encara una estrena més...
Los autores que yo imito, Calderón, López, Juan.
Perquè avui al Teatre Lliure s'estrena Prosopopeia amb Emma Arquilué i Pablo Macho Otero, i estaran fins al 9 de febrer, i la col·laboradora del matí de Catalunya Ràdio, Paula Carreras, és qui ens la recomana.
Prosopopeia parteix de la idea que el jo com a tal no existeix, que el que nosaltres veiem com a jo, en el fons, no deixa de ser el conjunt de mirades de tothom qui ens envolta. Pablo Macho i Emma Arquilué, cofundadors de la companyia La Bella Otero, agafen el mite de Prosopo i intenten estirar el fil del jo. Qui som, d'on venim, cap on anem, i ho fan amb la gràcia i amb l'ajuda d'unes màscares impressionants i d'uns versos que atrapen i no et deixaran anar fins al final.
I encara una proposta més, en aquest cas un espectacle familiar de titelles. Mira News ens parla sobre la coexistència entre animals i l'empremta humana. Es fa aquest diumenge a la tarda a la sala Albéniz de Tiana. I ens en parla Guillemino, de Kids XS, de Catalunya Ràdio.
Grills, aranyes, abelles, talps i formigues a la vora d'un riu comparteixen un tros de terra i a vegades se les tenen. Però un dia hi arriba una nova espècie, la humana, que també hi farà el niu i anirà creixent. També creixeran els problemes? Com s'ho faran tots plegats?
Us recomano molt Mira News perquè la música és molt xula i els titelles també, i ens ensenya que hem de compartir l'espai amb les altres espècies.
I estrenes a banda, avui també 16 de gener, i és el Dia Mundial de la Croqueta. I això vol dir que la Paula Molés, d'un restaurant caníbal a Berlín, ens recomana un restaurant on podem menjar les millors croquetes. És Casa Parera, a Mataró.
Fer una bona croqueta no és una cosa baladí. De fet, ha de trobar-se aquell equilibri entre el punt làctic i càrnic i, per suposat, ser cruixent i poc oliosa. A Casa Parera, a Mataró, al Maresme, han provat mil i una combinacions durant mesos durant el confinament. És un lloc que val la pena visitar per tot el que fan, però també per les seves croquetes. Ara en tenen dos a la carta, una de gamba vermella i l'altra de pernil ibèric. Són croquetes cruixents, fluides i que tenen el gust del que diuen que són. És a dir, que un 10 per a Casa Parera, a Mataró.
I com cada dijous, avui Polònia de TV3 amb un clar protagonista.
Vaig dir-vos hi haurà fair play i em vau posar verí. Us vaig dir tindrem l'Olmo i ara ja està inscrit. M'ataquen des de casa més que des del Madrid. Us porto unes patates per tots els que heu mentit. Mireu on som.
És Joan Laporta, amb Free From Desire, però en versió de Faig Botifarra. Això i molt més aquesta nit a TV3, a partir de les 10 del vespre.
Sóc un senyor, però us dedico això. Faig botifarra, a la premsa catalana faig botifarra. Són els nous valors blaugranes, faig botifarra. Ja n'hi ha prou desconnectat, faig botifarra.
Doncs precisament, botifarra o no, Lamine Yamal va brillar just ahir a Montjuïc.
Mira, Lamine Yamal està una mica desesperat, eh?
Sí, sí. Atenció, perquè l'àrbitre diu que és gol! Gol, 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 gol!
Amb un Barça meravellós que goleja el Betis 5-1, Robert Prat.
Déu-n'hi-do, l'estrella de Lamine Yamal va brillar a Montjuïc amb aquest Barça, un Barça excel·lent, golejada, classificació pels quarts de final de la Copa, gols de Gavi, Koundé, Rafinha, Ferran Torres i un Lamine Yamal que va fer un partidàs, com explica Gavi, jugador blaugrana.
Claro que puede marcar una época, pero al final es... yo veo una tontería compararlo con Messi, porque Messi es único y no va a haber nadie como él, igual que no va a haber nadie como Iniesta, Busquets y Xavi. Al final cada uno es como es y hace su propia historia, ¿no? Y Lamine para mí es el mejor hoy en día y espero que siga así.
Araujo ha comunicat al club que vol renovar el seu contracte amb el Barça. Leganés, Getafe i Atlético de Madrid també passen als quarts de final de la Copa.
I el tècnic del Real Madrid, Ancelotti, diu que ell no és el més tonto del Madrid?
Sí, declaracions que fa abans de jugar aquesta nit contra el Celta a 2:15, als vuitens de la Copa. Ancelotti, molt empipat.
L'equilibri necessari que me lo ha dado la experiencia en este mundo de tener l'equilibrio y de no seguir esta onda, porque si tú sigues esta onda no sabes quién eres. ¿Eres el mejor o el más tonto? Yo no pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que soy el más tonto.
Ancelotti que denuncia també falta de compromís dels jugadors. Tercer triomf consecutiu del Barça a l'Eurolliga de bàsquet davant el campió vigent, el Panathinaikos, 82-73. El Joventut guanya a Gran Canària a l'Eurocup 77-83 i a la femenina l'Uni Girona ha de remuntar 12 punts aquesta nit davant el PECS a 8:15 per passar als quarts de final.
I dilluns, atenció perquè declararà Joan Laporta davant del jutge per un presumpte delicte d'estafa.
El president del Barça es presentarà davant el jutge per uns fets que van passar el 2014. Laporta declararà en condició d'investigació. Investigat. Laporta va assessorar a través de dues empreses una parella que havia guanyat un premi a la loteria per fer unes inversions i el matrimoni denuncia que no va acabar rebent cap remuneració per aquesta inversió. Laporta va arribar a obtenir gairebé 5 milions en diferents operacions amb aquestes empreses. Entre els denunciats hi havia l'extenista Albert Ramos. I Paula Badosa, que passa tercera ronda de l'Open d'Austràlia de tennis. Espanya debuta al Mundial d'handbol a les 6 contra Xile. Noia Barça-Porto-Reus a 8:15 a la Lliga Europea d'Hockey Patins, que estrena segona volta. I s'ha endarrerit un parell d'hores l'inici de l'etapa reina del Dakar per culpa de la boira, però ja és en marxa.
I ara el comentari de Xavi Campos.
Bon dia, Ricard. Em pregunto si hi ha algun equip que hagi jugat millor que el Barça aquesta temporada. Diria que no. A la Lliga Espanyola n'estic segur. I a Europa, potser el Liverpool, com a molt. També em pregunto si hi ha algun jugador que entri més pels ulls i tingui més nivell que Lamine Yamal. I diria que tampoc. Cada dia n'estic més convençut. Potser sembla massa triomfalista i un punt exagerat pensar que aquest equip aspira a tot, a la Copa, perquè ja és a quarts, és el camí més fàcil, a la Lliga, tot i els 6 punts de desavantatge, i a la Champions, perquè ja posats, Copa, Lliga i Champions. I si això del triplet sembla exagerat, que segur que ho és, hi ha algun equip que sigui més divertit de veure que aquest Barça? Crec que no. I només per això ja està valent la pena.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si competeixes per guanyar, ser segon no és una opció.
No hi ha segon.
Si hi ha res en joc, si vols ser únic...
No hi ha segon.
Nou Cupra Terramar per 37.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears si finances amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
Ja us dic una cosa, ahir vaig començar a pensar dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El cinema català és Plenitud. 3CAT amb els 17ens Premis Gaudí. Dissabte a la nit, viu la gala en directe a TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I ara què diuen els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, Maiol Roger. Hola!
No, Ricard, un cop més, què dius tu? Que ara comences el programa, no sé, diferent. Ahir a les 6 vas dir que eren les 8 i avui saludes a tot el país.
Sí, així. Per les 5 de la tarda a Xerta. Benvinguts al matí de Catalunya Ràdio, amunt Catalunya.
Amunt Catalunya.
Amunt Catalunya. Així. Si voleu, canvio l'esquelet en comptes de canviar jo el que dic, si prefereixes.
No. Jo només constato les coses que passen.
Amunt, desperteu, amunt, amunt.
Ja, però sona, clar, traduït, no sé.
No.
Perquè penses en l'Arriba Espanya i no en la Montalència.
Tu perquè tens una mentalitat d'aquesta que tens. Has de ser una mentalitat més oberta, Joel, més gran.
Madriditis tinc jo.
Clar, no has de mirar tant cap aquí, has de mirar el món.
Ah, sí?
El món.
El món, no era que el món ens mirava a nosaltres.
Em quedaria.
Va, aquí no comença el seu programa dient arriba... és igual. Ahir, a l'Hormiguero, en Pablo Motos va portar l'actriu Macarena Gómez i la presenta malament. Un clàssic. Fa gràcia perquè no se n'adona ni la pròpia afectada.
En 3 minuts són les 10 de la noche. Hoy ha venido a divertirse a l'Hormiguero Cayetana Guillén Cuervo i Macarena García. Están aquí las dos. Creo que he pegado el primer patinazo de la noche ya.
¿Qué?
¿Es posible? ¿Qué ha pasado? ¿He dicho Macarena García?
Sí. ¿En serio?
Yo soy idiota también.
Sí. Bueno, que una cosa que no sap la gent, que és que a la tele, quan criden els noms, tu, Joel, quan entres a col·lapse, no sents mai quan et criden. No se sent. No, és algú que et diu entra.
Sí, hi ha un senyor que t'empeny i...
Ja està.
I estàs a plató.
Vull dir que això és una cosa que s'ha d'explicar, que no és que et diguin el teu nom i entres, és que no saps...
Sí, però aviam, el Pablo Motos s'equivoca d'ell de nom, eh?
Sí, clar, vull dir que els altres no saben res perquè és normal.
Ara està defensant a la Macarena.
Sí, jo estic defensant la Macarena perquè no s'ha enterat García. Que no...
És que no sé qui és aquesta persona, vaig buscar.
Sí,
una que sortia de la que se avecina.
Amb els Javis, amb els Javis.
Ah, aquella noia que té els ulls així com...
Ah, exacte, aquesta.
Sí, va bé.
Sí.
Molt bé.
De l'Hormiguero a Todo es Mentira. En Risto Mejide té Irene Montero de col·laboradora. Ahir la va convidar per parlar de la querella que els de Desocupa li han posat a la Montero. L'exministre li fot els de Desocupa, també a l'Anna Rosa Quintana per donar-los veu, i la cosa comença a anar pel pedregar.
Señoras como Anna Rosa Quintana, que tienen un negocio inmobiliario y que llevan a sus programas para legitimar a estas bandas de neonazis...
Si tienes un problema con Anna Rosa Quintana, insisto, llévala a los juzgados. Pero no hay programa.
Que yo vivienda
pues las
y
con denuncias,
las personas
pero...
que utilizan tribunas mediáticas
que las denuncias,
para legitimar
hablaremos de esa
a estas bandas
aquí,
de neonazis
pero esto no es
que
un
se
juzgado.
Lucran con el odio, por eso lo he dicho.
I, clar, la cosa va acabar així de tensa. Quin comiat més tens.
Muy bien. ¿Has dicho todo lo que querías decir, Irene?
Pues sí, Risto, y no creo que me tengas que tratar con esa condescendencia, porque además sois vosotros los que me habéis pedido que entre hoy para hablar de esto. No creo que me tengas que tratar con esa condescendencia. Sí, todo el mundo
lamento
va a tu programa a dar
no
su opinión.
Guste como
y yo
soy,
no doy
pero
mi
no pienso cambiar
yo doy también mi opinión.
Porque me digas que no te
yo
gusta.
También doy mi opinión.
Gracias,
igual que cualquier
y buenas
otra
tardes,
que va
Irene Montero. Adiós.
Gracias, Risto.
Uy, uy, uy.
Solo faltaria.
Hom diria que Risto Mejide li té una mica de por a l'Anna Rosa Quintana, no?
I què més diuen els altres, Mayol?
Doncs els altres parlen de Terrassa.
Disfruta con lo pequeño, no lo dudes más, ven a comprovar.
Però si ahir vam guanyar el Terrassa, el cant del Terrassa.
També la millor falca publicitària que s'ha fet mai, la volia posar per no parlar de Terrassa i ser acomiadat. Efectivament, ahir va guanyar el cap del Terrassa, però és que Josep Rull és de Terrassa, president del Parlament, i va anar a fer de lloro el quinto de Terrassa. Ah. És a dir, és la persona que canta els números. El sentireu a ell i a l'imitador Albert Bermúdez fent de Joan Carles I.
85. El Cisco està mort, lo sabes, no? Més que me dio el poder.
Com sabeu, la gràcia del quinto és que no es canten els números, sinó que es bategen. I quan arribes al 78, referent al 1978...
Ha sortit el número de sa Constitució. Sa seva Constitució.
El 12.
El 78.
Està bé, perquè en altres quintos, el 78, es canten insults a Espanya, que
sí.
No cal donar més detalls. S'hauria fet estrany per Josep Rull. També tenim el 69, el tomba i tomba, que gairebé arriba.
68.
Sí, eh? Abans de fer això, jo també no estic
en cal, no te preocupes. En tot cas, hem de dir que bon balanç de Rull cantant números, eh?
El 7.
El 7, tu.
Un que és 8.
El teu cap.
71. Palac 50 i Remeno.
Això sí, molt bé, però posats a tenir un convergent cantant a la sort, per què no posem Ramon Tremosa cantant que tinguem sort?
I així pren tot el fruit que et pugui donar.
Bueno, en tot cas, segur que al quinto hi ha molts matrimonis
Ramon Tremosa, eh?
Feliços, sempre.
I ens ha costat Déu i ajuda.
El cas de Felip VI i la reina Letícia. Fixeu-vos en la conversa que tenien acomiadant la seva filla, que se'n va de creuer militar. Se sent poquet, però jo us ho subtítulo. ¿Dónde está mi chica?, diu Felip VI, en el mismo sitio que antes, li respon... diu Letícia i li respon... En el mismo sitio que antes, li respon Felip VI, donant compte d'un matrimoni segur feliç. Lluny queden aquells temps en què Felip VI considerava que tot el que deia Letícia era ciència.
A la ciència i a mi nos alegra... Perdona, la ciència. A la reina i a mi.
Doncs gràcies, Mayol. I a les xarxes que s'expliquen, Joel. Vinga.
Doncs mira, les xarxes ens porten noves i reveladores declaracions de Lucas, d'Andy Lucas, sobre el tema del seu nas. Ai. Sabeu, perquè ho hem seguit aquí, que des de fa uns mesos aquest nano presenta un nas que sembla el d'un boxejador que ha perdut moltíssimes vegades a la seva carrera. La gent feia les seves hipòtesis, que si s'havia operat malament, que si li havia quedat el nas així d'anar molt al lavabo a maquillar-se'l però per dins. I ell, si ho recordeu, estava cansat del tema.
Todos los medios llamándome porque dicen que yo me he hecho algo en la cara.
Claro.
Esta nariz que tengo... Esto de mi padre, bicho, esto es puro genético. Se me estará cayendo, se me está yendo para el lado, yo tengo culpa de eso. Así que bueno, para decirle, y a todos los especialistas eso, que menudo especialista, que sepa que no me he hecho nada, de nada, de nada. Doy por mi padre que pueda descansar, yo no me he hecho nada.
No me he hecho nada, és pura genètica, ho jurava pel seu pare, que en pau descansi. Però clar, la premsa no s'ho creia i insistia, Lucas, que tú te has hecho algo.
Me va a preguntar por lo de estético. He sido feo y seré feo. Ya está. No te, que no tengo la nariz, ya está, gracias.
Bueno, són paraules d'un home cremat i cansat de ser el Cyrano de Bergerac del flamenco pop espanyol. Lucas estava fart de ser notícia pel seu nas i no per la seva grandíssima carrera musical, però alguna cosa ha passat perquè abans d'ahir va anar a l'Hormiguero i va dir això, atenció.
O sea, te operaron de la nariz y lo hiciste mal.
Lo hice yo mal. Fui yo el que estaba mal, me tiene que poner pomada cuando me tiene que poner pomada, me tiene que quitarme una gasa y me la quité del tirón. Ajá. Y claro, pues eso no cicatrizó como tenía que cicatrizar.
Sí que es va operar, Ricard. Sí que es va operar. Lucas d'Andy Lucas ens ha estat mentint durant tot aquest temps. Ens ha fet patir, sí, però s'ha de dir que ell també ha patit molt, eh?
Ha sido difícil de gestionarlo. Se han escrito cosas en redes sociales que son maquiavélicas, cosas de droga, cosas de lo que sea.
I aquí es trenca, Ricard.
aplaudiment.
Bravo, Lucas.
Es trenca en directe, Ricard. I el públic de l'Hormiguero, superempàtic, l'anima, ja veuràs.
Pero mira, hoy es el día, creo que el escaparate es maravilloso, tenéis muchísimos espectadores para que la gente ya se le quede claro y quede zanjado, para que por favor pediría que ya por la calle, que esta es la cara que vais a ver durante un montón de meses, así que, hombre, que tampoco creo que esté horrible de pixa, ni mucho menos, pero...
Molt bé, però no estarien de més unes disculpes, jo penso, Lucas Dandy Lucas, perquè recordem que tu juraves pel teu pare mort que no t'havies operat. Lucas Dandy Lucas, aviam aquestes disculpes.
Lo siento, no tampoco intenté, no fue con ninguna malicia, era simplemente porque la verdad no quedan muchas explicaciones. Pero bueno, visto después de la presión mediática, pues ya no me he visto obligado a tener que desvelarlo, pero bueno, ya está, no queda otra.
012, la millor resposta.
He de fer els tràmits perquè valorin la dependència del pare, però em fa una mandra tota aquesta paperassa.
A partir d'ara, per demanar la valoració de la dependència, no caldrà adjuntar els informes mèdics del sistema sanitari públic, ja que els treballadors que l'han de tramitar hi tindran accés, amb total garantia d'ús ètic de les dades. Aquesta interconnexió entre els sistemes de salut i social estalviarà feina tant a les famílies com als professionals. Temps, ja que permetrà reduir els terminis, desplaçaments i paper. Més informació a dretsocials.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
Gratis!
Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8:51, de seguida la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb Milagros Pérez Oliva, Sílvia Còpolo i Arturo Puente. Però abans podem saludar ara el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres. Bon dia, ministre, i gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Ahir es va reunir vostè amb el conseller Dalmau per reactivar aquestes relacions amb les comissions Estat-Generalitat. Com fue la reunió?
Bueno, creo que fue muy fructífera. La misma acordamos un calendario que se materializa en lo siguiente, el próximo 17 de febrero, y para ello seguirán trabajando los equipos, como ya llevan trabajando en este tiempo anterior. Tendremos la Comisión de Infraestructuras, posteriormente el 24 de febrero tendremos la Comisión Mixta de Transferencias para distintos traspasos, los que ya se hayan ultimado, y también tendremos una comisión bilateral ese 24 de febrero, y a final de mes la voluntad es tener también la comisión económica. Llevamos tiempo con...
Hem perdut la comunicació.
Coordina con los demás, con los demás ministerios, y las cosas van caminando bien.
Y hablaban también de, entiendo, de financiación singular.
Sí, junto a lo que es la comisión multilateral, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, también desde el gobierno hemos planteado y lo hemos visto con el presidente del gobierno en las reuniones bilaterales con todos los presidentes autonómicos y también con el presidente de la Generalitat, las cuestiones que tienen que ver con los distintos territorios. Y en esa comisión de finales de febrero, la voluntad es poder también abordar aspectos que tengan que ver con temas económicos, sí.
¿Y esta financiación cuándo entrará en vigor?
Bueno, tenemos que dejar que los equipos avancen, ¿no? Estamos en los procesos de negociación y para ello hay cuestiones donde precisamos pues de documentos que vengan de la Generalitat, de los documentos que también vengan del Ministerio de Hacienda, de poner sobre la mesa cuestiones diversas, pero como acabo de decir, de una serie de traspasos que ya van muy avanzados, como algunos que tienen que ver con el...
Doncs hem perdut la comunicació. Sí,
otros de...
Digui, ministre.
Otros de economía, sí.
También se está negociando, en este caso con Junts, el traspaso en materia de inmigración. No sé cómo están estas negociaciones.
Bueno, son negociaciones que se han alargado, se han tenido durante todo el año 24 y comienzo del año 25. y que se han intensificado también en las últimas semanas y meses. Y el Gobierno de España está poniendo sobre la mesa también una propuesta muy ambiciosa que confiamos en poder cerrar con Junts. No es sencillo, porque siempre que hay negociaciones con los grupos parlamentarios siempre hay cuestiones donde los grupos piden o reclaman más avances que a lo mejor los que incluso podamos nosotros dar, pero la voluntad del Gobierno de España, como estamos haciendo en todas las materias, es sudar la camiseta y negociar hasta el último instante, ¿no? Yo espero que se pueda... Creo que el que ya hay sobre la mesa es un muy buen acuerdo, pero bueno, dependerá también de los equipos negociadores.
Pero el pacto está prácticamente cerrado, ministro.
No podría anunciar tal cosa. No soy el ministro que negocia en este caso con Junts. Tengo otras competencias y otras negociaciones con otros grupos políticos, como por ejemplo, y si hablamos de inmigración, la situación de los menores no acompañados, que estamos negociando con Canarias, y eso sí me corresponde directamente. Y por tanto, son otros compañeros los que están llevando esas negociaciones. Pero sí sé, eso sí lo puedo garantizar, que estamos poniendo el máximo de nosotros para poder conseguir esa solución de acuerdo.
Pero es una opción real que los Mossos, por ejemplo, asuman los controles de fronteras?
Bueno, no conozco el detalle de las negociaciones, y como es lógico, cuando estamos en un proceso negociador hay que ser muy cuidadoso, muy riguroso, pero sí traslado que los distintos ministerios implicados, hablo del Ministerio de Interior, Ministerio de Inmigración y Inclusión y otros, están poniendo sobre la mesa el máximo del acuerdo de lo que era la petición que se acordó con el Grupo de Junts per Catalunya.
¿Usted qué cree que va a decir hoy la mesa del Congreso en relación a la cuestión de confianza?
Bueno, es una decisión de la propia mesa, no del Gobierno de España, ¿no? O sea que lo primero es que la mesa decida, pero también tengo que decir con claridad que si hablamos del fondo del asunto, las mociones de confianza son una prerrogativa del presidente del Gobierno de turno, ¿no? No es una cuestión que... Y además ahí está la propia jurisprudencia, la historia del Congreso de los Diputados, que soliciten los grupos políticos, ¿no? Nosotros, en cualquier caso, vamos a seguir, como acabo de decir, negociando. Estamos en un gobierno de coalición, un gobierno que exige las negociaciones al máximo, porque esos fueron los que votaron los ciudadanos de nuestro país, el que no hubiese mayorías absolutas y que, por tanto, el diálogo imperase. Y espero también que podamos llegar a un acuerdo incluso en este asunto, ¿no? Son horas muy relevantes las que quedan, ya son las últimas, ¿cierto? Pero nosotros vamos a seguir en la voluntad de ese acuerdo.
Pero sí que pueden intentar desde el gobierno un cambio de posición de Junts.
Sí, bueno, nosotros hemos negociado con Junts muchísimas cuestiones, recientemente el paquete fiscal, también los decretos leyes que recientemente hemos llevado el pasado 23 de diciembre, que son muy importantes para cuestiones que tienen que ver con los pilares del estado del bienestar con todos los grupos y entre ellos también con Junts, y lo hemos cerrado con acuerdo, y yo espero que todo ello se mantenga, lógicamente, y que ante una situación determinada que ellos han pedido, un debate sobre una moción de confianza, que repito, ya he dicho, quien tiene la potestad de su aprobación en la mesa, que es la mesa, y también en el fondo quien tiene la potestad de su inclusión o no, que es la prerrogativa del presidente, esto no sea una situación que lleve consigo a que todo lo que se ha construido y lo que podemos construir en el futuro pues no se lleve a cabo, ¿no? Nosotros somos un gobierno que creemos, por ejemplo, en la autogobernanza, que creemos en los territorios, que creemos en el estado de las autonomías, que defendemos la pluralidad lingüística, que lo hemos demostrado con hechos y con realidades frente a otros gobiernos que son centralistas, que no defienden el nacionalismo, que van en contra de los postulados de los territorios. Hay una gran diferencia entre este gobierno y otro posible gobierno. Y eso no solamente está en los programas electorales, sino que está también en las acciones del gobierno. Y eso lo sabe, también estoy convencido que lo sabe Junts.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus easy en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus, sempre el millor preu garantit.
Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent?
Necessiten la nostra ajuda. Els alemanys els volen morts.
¿Quién se esconde? ¿Quién?
El fred que crema. És la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui? A casa, a casa.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.